Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 56è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudiràs del màgic món de les 64 caselles, un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per, agafo aire, Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Mollet, Ràdio La Vall, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, i al meu costat, com sempre, el Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola Escacs d'Osona. Benvingut, Vladimir.
Hola, Sergi, bon dia i bona hora a tots els nostres oients, que ens poden escoltar a qualsevol hora del dia.
I a direcció tècnica, com sempre, el Guillem Remisa. Guillem, què tal?
Molt bé, què tal? Com esteu?
Amb ganes. I avui a l'estudi també una persona molt coneguda al món dels escacs, que passarem a desvetllar tot seguit. Vladimir,
sí,
quin menú tenim avui?
Sí, aquí tenim el gran mestre Lluís Comas, el nostre gran amic. I bé, no cal presentar-lo, és a dir, campió del món infantil l'any 1984, després campió d'Espanya absolut l'any 93, subcampió només per darrere del Miguel Illescas, va representar Espanya a 4 Olimpíades d'escacs, i però la cosa que més m'agrada d'ell és el 2005 que va publicar, o sigui, el seu únic llibre, de moment, a veure, sempre diu que publicarà algun més, Mentires arriesgades en ajedrez. Farem una entrevista, després el que farem és... Tenim el nostre personatge ocult, que
tenim.
Encara no ha sortit.
Hi ha hagut tentatives, però aigua totes.
Aigua, molt bé. Després donem una pista més, entrevistem el Xavi Puertas, el director de l'Obert de Catalunya Central, un torneig singular que ha acabat, també donarem actualitat d'uns altres tornejos que han acabat, i després tenim la secció La Sobrada.
Novetat mundial.
Exacte. I bé, no ens donarà temps per res més.
Doncs som-hi. Tenim aquí el Lluís. Lluís, benvingut.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Mira, avui també fem una novetat. Normalment ja passem a fer preguntes directes als convidats, però avui tenim una mena de qüestionari ràpid per conèixer una miqueta més la persona que tenim a davant, no només el jugador, sinó també la persona. Estàs a punt per la bateria de preguntes?
Sí, sí, més o menys.
Fon-li. Un lloc per viure?
Bueno, a Sant Eugeni de Berga.
Sí, molt bé.
Un lloc fantàstic.
I un lloc per viatjar?
Un lloc per viatjar. M'agradaria anar al Japó. No hi he anat mai. No és que sigui un lloc que hagi anat i que ho recomani. No hi he anat mai, però
em
sembla un país curiós. Perdó.
Sí. Un llibre?
Un llibre, bueno, a mi m'agrada molt llegir, i podria recomanar molts llibres, però, per exemple, El llop estepari, del Hermann Hesse.
Hermann Hesse. Un plat?
Un plat. Un plat de, no ho sé, un cocido d'aquests així,
potents.
Com fa fred i potents, sempre entra bé.
Sempre entra bé. I una beguda?
Una beguda? Aigua natural. No?
O sigui, que diries la Mirinda. La nostra època, la Mirinda, era mítica. Aigua, del normal i corrent.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Una sèrie?
Bueno, de sèries és que no tinc Netflix i no miro... La meva última sèrie, que ningú s'escandalitzi, va ser Gent del Barri.
Uau!
Vull dir que...
Ha passat temps,
Ha plogut.
Ha plogut, eh? Sí. Molt bé, doncs quedem Gent del Barri. No? Un animal?
Un animal? Doncs els gats m'agraden molt.
Mm-hmm. Sí. I en tens a casa.
I en tinc, sí, perquè són... M'agrada perquè són independents i van a la seva una mica com jo.
Exacte. Escolta, un polític?
Un polític.
O política.
Bueno, el polític menys dolent, podríem dir, no?
Exacte.
Això ho has dit tu.
Doncs no ho sé. Polític, la veritat és que no m'agrada gairebé cap, però en Puigdemont em cau molt bé, per això.
Puigdemont,
sí.
D'acord. Una cançó?
Una cançó. també. Hi ha moltes cançons que m'agraden, no ho sé. Per exemple, mira, que es va morir l'Inera, que ara fa un parell de dies, no? What a Feeling, trobo que és una gran cançó.
La pots tararejar?
What a feeling!
Fantàstic. Un lema?
Un lema. Viu i deixa viure. És molt, és un lema ja molt vist, però crec que està bé.
I per últim, un jugador o jugadora d'escacs?
Jugador d'escacs, sempre el meu jugador preferit així de totes les èpoques ha estat l'Alejandro Alegine.
Alegine.
Sí. Crec que era un jugador molt complet i d'aquests que dius, aquest no sabria per, com ho hauria de fer per guanyar-lo, perquè no, no veig cap punt feble en els seus, en el seu joc, sí.
Molt bé. Sí, sí. Doncs fins aquí el qüestionari personalitzat pel Lluís. I anem una mica a l'entrevista. Actualment tu ets professor de la cantera del Llinars.
Sí.
Un club molt, molt, que fa molt bona feina amb els cascs base.
Sí.
I què diries que és el que més, o què és el que més valores tu personalment del club?
Bueno, el que més valoro és que hi ha la implicació de la gent. Hi ha moltes famílies implicades i jo crec que aquí és una mica el secret de l'èxit, no? Evidentment, quan un club o una entitat, si hi ha poques persones que se'n cuiden, al final, per cansament o pel que sigui, doncs no acaba de fluir la cosa. Allà en Llinars no, tenim la sort que hi ha molts pares implicats i hi ha molt bon rotllo i és una mica, ja us dic, la clau de l'èxit.
I què és que el que t'agrada més quan entrenes aquestes joves promeses?
L'aspecte formatiu. A mi sempre m'ha agradat allò, la frase tan, que es diu tantes vegades sobre els escacs, però que s'aplica tan poc, que ensenyen a pensar. Doncs a mi és aquest aspecte el que m'agrada més, d'ensenyar escacs a gent jove. Ensenyar-los a ser crítics, no creure's tot el que veuen, intentar entendre per què fan el que fan, i per mi aquest és l'aspecte més important i el que més m'apassiona.
Me'n recordo la frase d'un alumne teu, del Pau Toquero.
Sí. No?
Llavors, en una competició d'edats, ell, en comptes de fer un mat en dues jugades, ho fa més maco, en 4 o 5, amb cavalls i tot.
Sí.
Després, Pau, quan acaba la partida, m'acosto amb ell, dic, Pau, no has vist allà que tenies un mat en 2? Diu, com diu el mestre Comas, s'ha de donar l'espectacle.
Al públic. Al públic, la gent paga per espectacle. Sí.
I de fet, aquí al programa n'hem parlat moltíssimes vegades, que pels nanos, independentment de que llavors siguin bons jugadors o no, en un futur, pues tot el que aprendran amb el joc pues serà, i penso molt, per la vida, no? Com ara dius, aprendre a pensar, no?
Sí, sí.
Però, evidentment, dels que deus entrenar, pues, hi ha nanos i nanes que apunten molt alt.
Sí.
Llavors, detectes ràpid, Lluís, si un nen o una nena serà un bon jugador? Quins són els indicadors que t'ho confirmarien?
Bueno, ha d'acompanyar una mica tot. Evidentment, tu notes els nanos que són més àgils a l'hora d'adquirir coneixements, però també és molt important que acompanyi tot l'entorn, la família, que vagin bé a col·le, que s'ho passi bé, ha d'acompanyar una mica tot. A vegades és difícil dir si un nano fins on progressarà, a vegades és difícil dir això, però sí que detectem allò a vegades que dius, bueno, aquest nano té una cosa especial, doncs pot tirar molt amunt, no? Però després depèn de molts factors, és difícil. És com la borsa, això.
Com la borsa?
Com la borsa, sí.
A veure.
Que hi ha moltes opinions i ningú en certa ni una. Doncs, aquí també és una cosa semblant.
D'acord.
I per tu, quines serien les claus perquè aquí a la comarca d'Osona tinguéssim, per exemple, la mateixa moguda que hi ha allà al Vallès Oriental? Jo sé que tu has estat implicat, bé, primer vas estar implicat durant 15 anys amb nosaltres, amb l'Escola d'Escacs d'Osona,
sí.
I vam fer una feina molt, molt interessant. Ara has fet d'entrenador i segueixes fent d'entrenador de l'Aitor i de l'Aitor Funes i de l'Arnau Salvans,
sí.
No? Però, en tot cas, quina és la diferència? Què és el que falta aquí, o sigui, per generar aquesta moguda de la canalla?
Sí, una mica això que us comentava, no? La implicació de més gent. Aquí, desafortunadament, som poquets, no? Amb molta empenta, amb moltes ganes, amb molta energia, però però en el fons són poquets, no? I, sí. I aleshores el que faltaria seria una implicació de molta més gent.
Sí, sí. Tenim un exemple molt clar ara de l'Amposta, no? També que fan pujant i el Daniel allà fa una feina increïble, increïble.
Sí, sí, de fet l'últim campionat de Catalunya jo m'he quedat amb diversos equips de l'Amposta que tenien molt bon nivell, vull dir que algú s'està fent per allà baix.
Sí, però clar, suposo que dius tu, Lluís, és trobar la gent que et pugui dedicar les hores, perquè sí. En el cas del Daniel, ell està jubilat, sí. I que hi dedica 24 hores al dia. Llavors, sí. Clar, ojalà poguessin trobar molts Daniels, no?, per aquí a la comarca per poder impulsar, no? Sí. Abans el Vladi comentava així en broma per quan el segon llibre. Jo t'ho pregunto ara en sèrio. Tens pensat escriure un altre llibre o no t'ho planteges?
No m'ho plantejo. Va ser com una experiència d'intentar descobrir a veure de què anava això, no? Com vaig descobrir que tots els llibres que sortien publicats eren de los últimos mejores libros que se han escrito en los últimos 10 años, vaig veure de què anava el negoci i vaig dir, bueno, però era viure l'experiència.
Però si haguessis de fer un llibre i haguessis de triar un títol, de què t'agradaria? Digue'ns un títol per un llibre que mai sortirà.
Jo en sé un, però no ho diré pas. No ho diré pas a l'antena.
No, jo tampoc ho diré, perquè és un llibre que crec que em faré milionari amb el títol aquest.
A veure.
Prefereixo no dir-lo. S'ha d'emetre en una altra hora, saps?
Exacte.
A partir de les 12 de la nit.
Bé, últimament tu et dediques moltíssim a entrenar, vas al Campionat d'Espanya, portes el canal aquí. No trobes a faltar la competició, allò, l'escaquer?
No, jo no. No, perquè a mi sempre m'ha apassionat els escacs des del punt de vista d'entendre el joc. No, jo mai m'he definit com un jugador, un competidor. Guanyar o perdre per mi no és tan important. Per mi el important és jugar bé. Amb aquesta segueixo una mica la filosofia del Barça en aquest aspecte. Evidentment, si jugues bé i perds sempre també és un rotllo, no?
Sí, clar.
Però
per a tenir problemes,
eh? Sí. Però per mi és molt important l'aspecte aquest de comprensió.
Exacte.
I sí, per això no trobo a faltar la competició.
Una pregunta obligada, amb tot aquest Cristo que ja està... Bueno, ara ja sembla que ja va de capa caiguda, però bueno, ja que tenim aquí i ets un gran mestre reconegut, pues la pregunta és òbvia, no? Què en penses de tot aquest pollastre que s'ha format amb el cas del Niemann i companyia?
Sí, bueno, aquí s'ha obert aquest debat, no?, del doping electrònic, no? A veure, jo aquí tenia diverses reflexions. Jo crec que aquí el problema és del format actual dels escacs, o sigui, tal com està muntat, i ara amb els mòduls, és molt difícil saber si un jugador t'està fent trampes o ho porta preparat de casa, perquè jo conec jugadors que porten 40 jugades de teoria que te les poden fer sobre el tauler. Aleshores, com diferencia si un jugador és coneixement o és o una altra cosa? És molt difícil. Per això jo sempre he proposat, ja fa 3 o 4 anys que ho proposo, doncs, el tema de sortejar les obertures, que veig que seria una solució molt bona. No fixar random, que és el tema aquell de sortejar les peces, sinó sortejar les obertures.
Wow.
Un dia toca tocar la Caro Can, un altre dia la francès, un altre dia l'anglesa. Em semblaria una solució interessant per evitar aquests temes. Particularment amb la partida aquesta que és el que ha encetat tota aquesta polèmica, Carlsen-Niemann, jo la vaig veure i no em sembla, no veig res d'especialment estrany. Jo crec que aquí no hi van haver trampes. Ho diria d'una altra manera. He vist partides molt més espectaculars d'algun nen, saps?
Ja. Yeah.
D'algun nen amb alguna competició, partides molt més espectaculars que les que es veuen a nivell de gran mestre.
D'acord.
Aquí ho deixo dit.
D'acord. També hi havia gent que deia, feia la reflexió de que, independent de la partida, llavors, a l'hora de comentar la partida del Niemann, feia comentaris que no eren propis, potser, de grans jugadors de gran nivell. Sí. És una altra de les reflexions que s'ha fet.
Sí, però això ens hi trobarem cada vegada més. Cada vegada més perquè el mòdul no et dona comprensió. Ets capaç de fer jugades bones i no saber per què les fas. Aleshores, jo aquí m'agradaria plantejar una altra cosa per pensar. Esclar, hi ha el doping electrònic tal qual s'entén, la trampeta, no? El tio que, no sé, sembla que hi ha una epidèmia de malaltia de pròstata, perquè s'ha d'anar molt a lavau molt sovint últimament. I hi ha el tema aquest de... Ja se m'ha anat el sant al cel. Hi ha el tema aquest de... A no ser que volia comentar.
Ja em vindrà.
Sí, ja em vindrà, ja em vindrà.
Aprofito per comentar que ahir va sortir un tuit d'un GM de l'Índia que estava jugant a la Bundesliga, la primera ronda, i llavors aquest va quedar entre els primers 5 escollits per fer un control antidoping. I llavors, clar, ho van fer sobre una catifa, no sé què, no sé quan, pum. Xiula l'aparell. No? Llavors diuen, va, doncs els mitjons fora, va, treu un mitjó.
Va quedar moles.
No, un mitjó. Va, doncs torna a xiular l'aparell. Sí. No? Després un altre. Torna a xiular l'aparell. O sigui, després el tio allà estava, o sigui, molt decebut, estant allà, així, amb un mitjó tret, no? I l'altre jugador també. I després troben que sota la catifa hi havia una cosa metàl·lica.
Oh,
sota la catifa.
I després, podeu llegir el tuit que va dir la FIDE, va dir que això és Bundesliga, que no... Mm. No és la FIDE.
No, la reflexió que vull fer ara m'ha vingut al cap.
Ara.
Era, a veure... doping electrònic, esclar, un jugador que vingui o un campionat i vegis partides i un tio que foti 50 jugades teòriques seguides, 8 partides seguides, no és una forma, entre cometes, de doping electrònic?
Sí, estem d'acord amb això.
Perquè què sabem del jugador aquest? Bueno, pot tenir molta memòria, però potser no sap explicar, no sap per què fa la jugada.
Sí.
I aleshores, per això, jo crec que el tema aquest de sortejar les obertures sí que veuríem realment la força real dels jugadors.
Molt interessant.
Perquè, això que us comento, jo m'hi trobo, us veuen, com mires pàgines web de comentaristes, a vegades els comentaris són com bastant lamentables, sí. I a més es remeten al que diu, no, el modo lo dice esto, no? Ah, molt bé, felicitats. Sí. No?
No, però, és el mateix que els
estudis. Però clar, això es dona l'espectacle, però en aquest cas un espectacle lamentable.
Un espectacle lamentable, sí. Ens podrem trobar el cas, jo crec que no estem tan lluny, de tenir algun campió del món que no sàpiga explicar per què fa el que fa.
Uau.
No crec que estiguem tan lluny.
Home, de fet, és el que estem comentant sempre amb el tema dels estudis, no? Ens estem queixant moltes vegades de que a les escoles moltes vegades no es potencia aquest aspecte de la comprensió,
sí.
I en canvi, exacte, gent que pot
ni
tenir una retentiva i una memòria molt privilegiada es pot tenir una carrera de qualsevol cosa. Per tant, estem en aquest punt, no?
Sí, una mica sí.
Avui al matí hem parlat amb el Sergi fora de l'antena, he tingut un exemple claríssim, o sigui, d'una pregunta que m'han fet i bé, o sigui, una gent superbona, d'una carrera superbona, però no sabien a la primera vista descobrir una cosa ben senzilla,
sí,
ben òbvia.
Lluís, al llarg de la teva carrera has viscut en directe algun cas de trampes? En directe, directíssim?
Bueno, sí, jo he patit sobre la meva pròpia pell.
Ah, sí?
No ho comentaré perquè les persones encara estan vives, diguéssim. No les comentaré, però sí, ho he vist, n'he vist diversos. I no crec que hi hagi cap jugador que no hagi vist alguna cosa com a mínim sospitosa. Vull dir que hi ha molts casos. Sí. Ja us dic, això de l'epidèmia aquesta de pròstata, d'anar al lavabo, jo pensava que començava a partir dels 50 anys, però veig que...
Ara més joves,
que,
eh?
Sí, que són precoços, a vegades. Sí.
I la partida que et porta el millor record, i per què?
Bueno, a partida que em porta el millor record, bueno, potser l'última partida, quan vaig guanyar el Mundial Infantil, evidentment allò va ser com un boom, no? Quan vaig jugar contra un jugador australià, el nom no el recordo, però sí que era Austràlia, perquè tenia un canguro al costat.
Viu, o no?
No, era un ninot. Intentava intimidar-me amb el cangur, però no ho va aconseguir.
No.
Sí. I aquesta és la partida, diguéssim, que em porta... millors records.
Evidentment.
Alguna vegada he pensat, en relació a tu, Lluís, que et conec una mica, que comuniques molt bé, i a dia d'avui hi ha molts jugadors d'escacs que han obert un canal de YouTube, i amb molt d'èxit, molts d'ells, amb milers i milers i més de seguidors. Jo us he pensat que tu tindries un perfil molt guai per fer un canal de YouTube. No sé si t'has plantejat alguna vegada.
No m'ho he plantejat mai i crec que no ho faria.
D'acord.
No, perquè és un... jo sóc una persona molt independent i no... i tampoc m'agrada la fressa al, al meu voltant. Sí. I jo crec
allò que poseu un like, no sé què...
Sí, i els seguidors, i els followers, i tota la pesca, no? No és una cosa que m'atragui massa, no? Mm-hmm. I aleshores no crec que ho faci. Ara no ho sé, potser més endavant.
Sí. Sí. No obstant, com a eina de transmetre els escacs tal com els entens tu, crec que és molt potent,
sí.
No?
Perquè sí, sí, sí.
Encara no, arribes a molta gent.
I si ho fes, no ho faria amb ànim de tenir 50.000 milions de seguidors. Sí. M'importa un rava, ja. Si no ho faria com esperar idees, comunicar coses interessants, no? No, uh-huh. A mi els seguidors no me la porto una mica
sí, digo ben clar, fluixa.
I si tinguéssim ara aquí una màquina de temps, a quin fet històric relacionat amb els escacs et voldries traslladar amb aquesta màquina?
Bueno, potser més que un moment puntual, una època de quan es començaven a descobrir els conceptes, una mica l'aspecte aquest que dic jo que és més interessant dels escacs, que és aprendre a pensar, doncs l'època de les tècnics, no? Quan es començaven a formular, cadascú tenia la seva filosofia de joc, no? I anaven a mort amb aquella filosofia. Això em sembla interessant, i això crec que seria realment interessant dels jocs dels escacs, i jo que intento transmetre als nens, que siguin capaços de molt que veuen a les partides, doncs de ser capaços de treure conclusions, de com si fos una ciència, no? Generar hipòtesis, comprovar-la, a veure si funciona sobre el tauler, si es donen els casos coincideixen, doncs, endavant, si hi ha algun cas no s'ajusta, doncs, intentar modificar, doncs, aquest principi, etc. I aprendre a pensar. I a l'època aquesta de les tècnics, que, doncs, s'estava covant tot, doncs, crec que hauria estat molt interessant.
Sí, l'únic problema que vosaltres hauries de saber aguantar el fum dels cigarros.
Sí, això sí. Això, però bueno.
Molt bé, doncs, ho hem de deixar aquí, però nosaltres et convidem a que et quedis fins al final del programa, perquè em sembla que al final tenim una trucada d'un personatge que vol parlar amb tu. Per tant, et demanarem que et quedis aquí i senta't lliure de comentar el que vulguis.
Molt bé.
Vladi, el personatge ocult.
Ah.
No l'han trobat encara.
No.
Recordem les pistes donades fins ara. La primera era auditiva del mateix protagonista que, amb una veu distorsionada, ens deia això.
L'Ona d'Escocs, un programa de cracs.
Pista auditiva. Pista número 2, fa un parell de setmanes. Dèiem, li encanta el bon menjar. Pista número 3. Acaba d'aterrar el país número 102 de la seva llista de països visitats. Sí. I pista número 4, la d'avui, representa a Espanya com a senior advisor en una de les comissions FIDE que s'acaben d'anunciar pel període 2022-2026.
Sí, jo diria que és l'únic senior advisor d'Espanya.
Molt bé.
Aquestes comissions.
Recordeu, només una resposta per setmana, no envieu una llista de respostes que només valdrà la primera que doneu. El telèfon 671-624-775. WhatsApp 671-624-775. A veure si aquesta setmana tenim ja el guanyador. Lluís, tu tens alguna pista?
Sí.
Uau! Doncs pots participar, si vols, llavors, a part.
Sí, m'he quedat amb el telèfon.
Fantàstic. I ara ens anem ràpidament a parlar amb el Xavier Puertas.
Sí.
Ell és el director de l'Obert de la Catalunya Central, que va acabar precisament la setmana passada, i feia una mica de valoracions del que ha estat aquest torneig especial i peculiar.
I estem aquí al final de l'Obert de la Catalunya Central, aquesta primera edició en què hem anat circulant per diferents localitats d'aquí del Bages, i estic amb el Xavier Puertas, que és vicepresident del Berguedà i a més director d'aquest torneig. Xavier, com ho has vist tot plegat?
Bona tarda. Bueno, ha sigut una experiència molt maca. N'hem parlat ara una mica amb alguns dels promotors d'aquest event, i estem molt contents de com ha anat, perquè hem tingut una participació molt alta. Els jugadors han sigut d'un nivell bastant bonet per la zona que tenim, i en realitat molt contents, molt contents. Amb ganes de tornar-hi. Ja hem parlat de fer la reunió per preparar-ho per l'any que ve.
Sí, que l'any que ve, segona edició.
L'any que ve, segona edició, segur. Sí, sí. Intentarem conservar les dates, perquè així no tindrem mals de cap, que és el que costa més de decidir les dates, i les mantindrem fixes.
Jo he estat parlant amb bastants jugadors i tots estan molt contents, perquè els que venim per exemple d'Osona ens permet conèixer localitats del Bages que habitualment no anem a jugar. Vull dir que inclús des del punt de vista turístic és una molt bona opció.
Sí, sí, aquesta idea va sorgir de que el Berguedà, bàsicament el Berguedà, també hi ha el Cardona i aquests, que estem molt lluny de tot arreu quan es fan opens, i clar, els que ens agrada jugar escacs ens hem de desplaçar bastant. I la idea va sorgir de 4 o 5 clubs, però al final els altres s'hi van afegir de seguida, perquè clar, és maco, ens coneixem, coneixem llocs, coneixem gent, i ens ha agradat molt, això ha sigut molt, molt maco.
Sí. I a més a més us repartiu la feina, que també va bé.
Sí, bueno, sempre són 3 o 4 els que treballen, però entre tots ho hem fet tot, i l'any que ve pues, canviarem, jo ja no seré director, i n'hi haurà un altre, i així ens ho anirem fent. Sí, sí.
Molt bé, i per Pol Berguedà, que alguna cosa que vulguis comentar de cara a la temporada vinent, s'acosta a la Lliga, com ho veieu això?
Bueno, per la Lliga nosaltres sempre estem molt motivats al principi, després ja ens baixa, però sí, la idea és intentar amb el primer equip pujar, sempre tenim aquesta idea, que és realment difícil. I aquest any farem 3 equips, encara no els hem fet, però farem 3 equips. Tenim nanos joves que venen empaitant i això estem molt contents. Sí, sí, la veritat és que ho esperem amb ànsia.
Molt bé, doncs molta sort de cara a la temporada vinent i enhorabona per aquesta organització que ha estat molt, molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Perfecte. Molt bé, i els resultats d'aquest obert, el classificació final, el pòdium. El pòdium, primer classificat el mestre català Maurici Tarragó, del Catalunya Jubiat, segon classificat el Carles Vilaseuba del Sant Joan i tercer classificat el candidat màster Joan Ramon Manac. Pladi, i per Rubí què?
Per Rubí, molt bé. El primer obert de la tardor de la Rubinenca va comptar amb 49 jugadors, es van jugar 9 rondes. A més, aquest torneig de 9 rondes es va incloure en el primer minicircuit de Barcelona, que conté uns quants circuits. Va quedar primer classificat, curiosament, el mestre català Fran Fernández Aguilar, del Colón Sabadell, avançant al segon, el mestre internacional Filemón Cruz, l'amic File. I el tercer va ser una mica la sorpresa, que el Jordi Colomer, del Club d'Escacs Sant Cugat, doncs va quedar tercer classificat. Va ser un torneig molt maco, i com que ja hem parlat, hem esmentat el primer minicircuit de Barcelona, hem de dir que el 27 de desembre, a Canovelles, començarà el cinquè obert d'Escacs Cap d'Any 2023,
ja
que acabarà el dia 2. I dissabte es va jugar un torneig actiu...
A Olot.
Exacte. Els actius volcànics, l'han dit, amb 60 jugadors, 3 participants d'Ucraïna, curiosament, o sigui, d'aquells nens que han fugit de la guerra, i una forta abraçada a tota la gent que està patint les atrocitats, i a veure si l'any que ve ja ens porta l'alliberament del país. Primer classificat va quedar el mestre Fide del Figueres, Abel Lázaro, el mestre internacional Cristian Andrés Hernández del Catalunya Jubilat va quedar segon, i el tercer mestre Fide, Max Ventura, del Vila Olímpica. Per tant, crec, molt, molt d'èxit, una idea molt encertada.
Fantàstic, moltes gràcies. I nosaltres hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, gràcies, Lluís, gràcies al Guillem i a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins la setmana vinent. Salut i escacs.